continuarem estant víctimes de la picaresca i també de la tradició. Perquè s'ha donat per fet que si una cosa es feia durant molts anys, ja estava ben feta, i per tant no s'havia de canviar res. Parlem, per exemple, dels bous, aquí, dels toros a Espanya, o d'aquells que tiraven cabres des de dalt d'un campanar. Clar, això, aquestes tradicions, aquestes coses que s'han anat consentint al dia a dia, també han d'arribar al futbol, també han d'arribar a les relacions humanes, i no perquè les coses hagin estat sempre així vol dir que estiguin ben fetes. No hi ha un element de superioritat entre la masculinitat i la feminitat, no, som exactament iguals. En canvi, jo, escolta'm, jo he estat assegut en una taula, i no fa tants anys, que una persona, home, es va aixecar, i el que estava dins sobre mi li va dir: per què t'aixeques si hi ha dones? Clar, aquell home és el que havia vist tota la seva vida, però estava malament fet tota la seva vida, però explica-li quan té 8 anys. No, hem de ser didàctics, i totes aquestes coses que no li donem importància, especialment fetes per gent que ens representa o representa una institució, com per exemple el president de la Federació Espanyola, ha de prendre que aquestes coses que s'hagin fet tota la vida no es poden fer. I que si tu ets un exjugador de futbol i vas com a president a la final del Mundial, quan vés al camp no pots agafar les jugadores i ficar-te-les a sobre i tocar-les el cul. És que no pot ser.
Clar, és que aquí hi ha una qüestió, al final el que estem anant és a una qüestió de l'exemplaritat, no? De que segurament doncs tots podem entendre el que tu dius, no? D'una casa on un home s'aixeca a disparar la taula i un senyor de 80 anys li dius: què fas tu perquè hi ha dona? Doncs és evidentment una conducta reprobable, però no és a qui li hem de demanar l'exemplaritat. A qui li hem de demanar l'exemplaritat és el president de la federació esportiva més important d'Espanya, senyor Rubiales.
De fet, sobre això, el Ramon Besa deia aquí al Món RQ aquest dimecres, quan vam poder parlar una estona amb ell, que segurament una de les grans notícies, de les positives en aquest cas, de tot el tema Rubiales, és que una mica entre tots, ja hi havia molta gent que ja estava pujant en aquest carro i que, per sort, d'això ja n'era conscient, però potser n'hi havia molta altra que no hi estava en aquest carro, de que lideratges com aquest ja no tenen cabuda en el 2023. Ja no haurien de tenir cabuda ni el 2010 ni el 2000, segurament, però que almenys avui en dia segur que no. Algú com Rubiales no pot estar al capdavant de res, ens deia el Ramon Mesa.
Com ha de poder estar al davant si per justificar les seves actuacions l'únic recurs que té és insultar els que no pensen com ell? És impossible.
És que a més la imatge és flagrant. Vull dir, potser ha fet falta una imatge tan crua i tan dura del petó a Jenny Hermoso, de quan agafa Atene i se la posa a l'esquena i li toca les cames, de com abraça Aitana Bonmatí quan li va entregar el trofeu. Feia falta aquesta imatge perquè molta gent se n'adonés de la situació. Vull dir, fins que no ha sigut flagrant, claríssima, vomitiva aquesta imatge, i s'ha reproduït en diaris, en informatius, i l'has hagut de veure per activa i per passiva, hi ha molta gent que fins i tot així no ho ha entès. Però hi ha molta gent que ho ha entès. Hi ha molta gent que ha vist que això no pot ser. I que tenir un màxim mandatari que vagi per Europa tocant-se els collons a dos mans davant de la reina i de la infanta a la celebració d'un mundial no toca. Igual que no toquen moltes altres coses. Vull dir, al final Rubiales és un extrem, la cúspide, és el punt més alt de la muntanya de ser impresentable. Però hi ha moltes altres actituds que també s'han de tenir en compte. Vull dir, els menyspreus, les males paraules, el paternalisme en l'esport femení, també són coses que s'han de denunciar i també són coses que s'han d'analitzar i s'ha de posar el foc. O sigui, comencem per Rubiales, ho compro. Comencem per posar fi a aquesta situació i mirem també com això influirà, perquè aquest home dimiteixi avui no vol dir que no es pugui presentar a les eleccions, no vol dir que el seu...
Això ho veurem.
Que el seu entrenador... Ja sí, ho hem de veure, però veient Rubiales, el que dèiem, jo de Rubiales no em fio. I tampoc sabem com quedarà el tema de Bilda, ni sabem l'ecosistema.
Perquè ell sortirà, pel que dieu, jo no conec les interioritats, però vosaltres sí que les coneixeu més, pel que dieu, ell sortirà sense assumir la gravetat dels seus fets.
No ho sabem, entenem, jo suposem. A mi m'agradaria, i trobaria que és la millor sortida d'aquell, és mostrés un apenediment sincer i irrefutable. Sí,
però ell no ho pensa, això, eh?
Ja dic, que m'agradaria.
Pido disculpes perquè és el que toca. Bueno, perquè no hi ha altra. Però això és el mateix, dimiteixo perquè no hi ha altra.
Clar, és que amb això ja... Això no són unes disculpes.
Clar.
Això és...
No
jo marxo
disculpar.
Perquè sóc víctima d'una campanya.
Això és el que jo crec que és inadmissible.
Clar, ella es va excusar.
Que marxi com una víctima. Clar. Perquè aquesta dimissió ha de ser una cosa també exemplar en quant a les conseqüències. Clar. Que potser no n'hi ha prou.
I el que preocupa...
Potser s'han de tramitar totes aquestes denúncies que li han posat, i a més de la dimissió, se'l pot inhabilitar per un determinat número d'anys per les coses que ha fet quan era president.
I el que és preocupant és que un món
si
tan professionalitzat com el del futbol, un món on hi ha tants diners en joc, on hi ha tants assessors, tanta gent que està a l'estructura social i corporativa dels clubs i de les federacions, no vegin com dirigents com el senyor Rubiales o molts altres han de tenir aquest punt i han de transmetre aquesta exemplaritat i aquests valors d'acord amb el que és aquest país l'any 2023.
Asegúrala.
Sí, solo un par de cosas. Lo primero es que esto que ha sucedido, lo hemos visto todo, ha quedado grabado, yo creo, este momento como un momento importante, no solo en la historia del deporte español, yo diría que en la sociedad española, cuando el presidente de la Federación Española, del equipo que gana el Mundial, lo gana por primera vez y tiene una repercusión mundial como no se podría imaginar uno hace muy pocos años, esto digamos que es un momento, yo creo que hay que grabarlo en piedra. Pero es que el señor Rubiales, había motivos anteriores, muchos motivos, para que hubiera sido despedido de su cargo, para que hubiera dimitido. Es decir, yo creo que él se ha sentido impune. Se ha sentido impune porque ha tenido muchos apoyos. Ha tenido apoyos dentro del gobierno. Y ha tenido apoyos, yo creo que sustancialmente, de Florentino Pérez y el Real Madrid, en la lucha con la Liga de Fútbol Profesional. Y esto es así. En la medida que uno se siente protegido y con el carácter y los modos de este señor, pues se puede permitir hacer aquella negociación espantosa bajo cuerda con Piqué, en la que para llevar la Supercopa a Arabia Saudí y negociar los millones que se podrían cobrar, incluso las comisiones. Esto me pareció atroz que este señor pusiera un detective o varios detectives para perseguir a Ganzo, el presidente de la del sindicato de jugadores. Me pareció atroz que grabara a ministros, al ministro Girao, ya fallecido, de alguna manera, obteniendo información de forma ilegal para utilizarla en el momento que él considera conveniente. Es decir, lo que tenemos es a un personaje nefasto, a un personaje chulesco, un personaje desagradable, un personaje con mucha ambición, pero vuelvo a decir, en mi opinión, un inepto, y se ha mantenido hasta ahora. Ha sido este momento donde no ha podido resistir la presión social, pero ha habido momentos más que suficientes, actuaciones deleznables más que suficientes para que este hombre estuviera fuera. Ha encontrado apoyos, ahora no los ha encontrado en la medida que él quería, pero tiene apoyos que le han hecho sentirse impune. Y por otra parte hay que decir que esta sí que es una lucha que las mujeres, las futbolistas, las deportistas, la han llevado en silencio muchas veces y contra el criterio dominante. Y estoy recordando que en 2015 las jugadoras de la selección española de fútbol se rebelaron contra otro entrenador, el anterior a Bilda, porque la actitud de aquel entrenador, de aquel seleccionador, era verdaderamente patética.
Vejatoria.
En plan combinatorio, con ellas siempre, tratándolas despectivamente, de forma paternalista, llamándolas chavalitas y todo este tipo de cosas. Claro, esto ha ocurrido en el fútbol, ocurrirá, o debería ocurrir menos a partir de esto, pero hay que estar vigilantes porque Esto simplemente es la punta del iceberg.
La punta de l'iceberg. Ara he pensat amb la piulada que va fer ahir, que, òbviament, res a veure, un per als seus motius i el seu rol feia la seva reflexió, que anava completament per una altra banda, però Javier Tebas...
És molt oportú i molt llest el senyor Tebas amb,
sí,
la,
ell
amb
sempre el punt és molt
de la punta de l'iceberg, mm-hmm, però la seva ideologia personal també és la punta de l'iceberg i hauria de ser revisable de dalt baix.
Són les 10:10. Santi Segurola, Miguel Rico, Laia Bonals, Sandra Vicente i Ferran Casas, us agraeixo molt a tots cinc que heu vingut a fer la tertúlia. El Ferran i la Sandra havien de venir igualment, però la Laia, el Rico i el Segurola, que avui no estava previst que vinguessin, doncs que es mobilitzessin també per comentar el que segurament anava a dir la resolució del gran tema d'aquests últims dies, però no és la resolució perquè encara queda com anem anar parlant, però...
Un primer pas,
amb aquesta dimissió de Lluís Rubiales, insisteixo, la junta extraordinària, aquesta assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que començarà a les 12 a Madrid, que n'estarem molt pendents aquí a RAC1, i tenim l'enviat especial a Madrid, el Damià López, que d'aquí una estona també connectarem amb ell perquè ens expliqui quin ambient s'hi cou i s'hi respira per allà. Doncs amb això, Lluís Rubiales, aquest serial que avui un primer pas, un primer capítol que acaba, veurem tot el que vindrà. Segurola, moltíssimes gràcies i una forta abraçada i molt bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Rico, moltes gràcies a tu també, que vagi molt bé.
De res,
demanar. Bonals, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sandra, Ferran, vosaltres us quedeu aquí.
Quedem una estona també,
no? Sí, sembla bé. Que ara deixarem entrar aquí a l'estudi al Mohamed El Amrani i al Ferran Caballero per fer una mica més de tertúlia de... Bastants temes que tenim sobre la taula que també estan bé, més enllà d'aquests últims moviments que hi ha hagut al voltant de la investidura i d'aquesta cessió d'escons per part del PSOE i Sumar a Junts per Catalunya i Esquerra, que hi ha aixecat algunes ampolles dins del moviment independentista, de gent que havia defensat doncs unes coses fa un temps i que ara doncs s'ha trobat amb aquesta situació. Però també hi ha un tema que m'interessa molt i que trobo que és un debat molt interessant que avui ha posat sobre la taula la Societat Europea de Cardiologia, per tant no l'ha posat qualsevol sobre la taula, que és aquesta petició dels experts de prohibir la venda de tabac als menors de 22 anys. Ja no els 18, i a darrere, a més, amb motivacions i arguments científics. De seguida, aquí al Món Arracó, Ferran Casas, Sandra Vicente, Mohamed El Amrani i Ferran Caballero.
Coses que pots fer si et toquen els 2 milions de la grossa de la Diada. Seny, rauxa, endavant.
Gasta-t'ho tot en una festa.
Vés-ho a sota del matalàs.
Compra't un descapotable.
Revisa frens, pneumàtics i ja està.
Porta dinar a la família.
Caps i negretes i avall.
Marxa un any a Honolulu.
Canvia les tovalloles del bany.
11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Aprofita l'esprint d'ofertes a Carrefour. Només fins al 27 d'agost a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Coners tens el llagostí cuit 40-60 peces per quilo a 7,49 € al quilo i el meló sencer pell de granota a 79 cèntims al quilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Últims dies per emportar-te 2 ulleres més per 1 € més amb xin-xin de Flelu. I ara aprofita i paga fins a 2 anys sense interessos ni comissions. Ho has sentit bé? 2 ulleres més per 1 € més fins al 3 de setembre. Només amb xin-xin de Flelu. Veure condicions a l'òptica.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Cort Inglés. Si vols estar a l'última a la teva llar, aconsegueix un 15% de descompte addicional en una gran selecció d'articles de llar i bricor. Així són les ofertes límit al Cort Inglés, del 24 al 27 d'agost a la botiga, web i app.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La nostra terra està plena de grans unions. El sol i la platja, les tapes i els amics, les festes i els pobles, i també Rodi Motor Services i Falken. Perquè a Rodi trobaràs els pneumàtics Falken, la unió perfecta entre l'automòbil i la carretera. Consulta les nostres promocions i ofertes a rodi.cat.
RAC1.
Calor? Set? Avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Ninja Turtles, Caos Mutante. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Si la caiguda del cabell et preocupa i vols posar-li fi, el grup Capilar Insparia obre nova clínica a Barcelona amb més de 50.000 pacients satisfets i Cristiano Ronaldo com cofundador. Som líders en transplantaments capilars i la cura de la salut capilar. Truca al 906-96-020 o entra a insparia.es i demana la teva cita capilar gratuïta.
Aquest any nou li demano salut, amor i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
10 i 17.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, i amb els periodistes Ferran Casas i Sandra Vicente, el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i el professor de filosofia i articulista Ferran Caballero.
Sí, clar, Ferran Casas. No, sé, no sé si s'ha colat o no pel micròfon els teus renecs.
No, clar, m'estàs demonitzant.
Sí, la veritat és que sí, eh?
Una mica de bueno, no sé dir la paraula. Com has dit? Que em t'agrada molt bé. Demonitzant, sí. Una mica de demonització sí que hi ha hagut. Però bueno, la gent no té per què saber-ho.
Ara els has deixat allà amb la vera als llavis, sí, saps? Sí. Que has empitjorat l'assumpte.
No, és que Sergi Ambudio m'està negant un cafè. Aquest és el problema.
He dit que podies demanar, però que ja tornàvem, que t'esperessis.
Ja.
Mohamed El Amrani,
bon dia. Què tal? Molt bon dia.
Has vist quin... Arribes i quin ambient et
troba? Sí, no, ja trobo que ja esteu ben animats. Sí, sí, jo vinc acalorat, però em diuen que avui baixa. A veure.
Sí, no, és l'últim dia. Baixa, sobretot demà, diumenge, ens explicava la Mònica, i també, i sobretot, mira, ja que ho has tret, la crida a la precaució i a l'autoconsciència una mica entre tots plegats, és a dir, tot el que hem fet aquesta setmana, que jo crec que ens hem portat tots molt bé, i que hem evitat grans desgràcies amb el risc d'incendi, aquest cap de setmana, sobretot diumenge, que ens explicava la Mònica Usart, també precaució i cura, perquè pot ploure molt fort, i això vol dir que poden haver inundacions, etc, etc. Per tant, també molta compte amb això. Molta compte, he dit. Molta compte amb això. Mosca, has arribat, t'has trobat aquest ambient. Qui no s'ha trobat aquest ambient, perquè avui entra des de la distància i així està més tranquil, és el Ferran Caballero. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia. Ja si m'ha estat tan lluny, veient que us ho passeu tan bé.
Ui, sí, no,
alegria.
Mira, ara que dius alegria, anem a repartir alegria a la gent. Pràcticament són les 10 i 20 del matí i la gent deu estar dient que no fan el concurs, no fan allò de trobar algú de la ràdio que estigui per algun punt de Catalunya. I tant que ho fem, i és veritat que la primera connexió, que ja l'hem feta, però l'hem fet a les 9 del matí, però clar, feia de mal tallar la conversa que estàvem mantenint sobre tot el tema Rubiales, però, escolta, que no volem que es podreixi. Martí Oliveres!
Com esteu? Bon dia.
Molt bé, com estàs? Ja t'han sortit teranyines i això, perquè clar, t'hem deixat allà tirat i no he tornat a fer-te cas.
No, però penseu que tinc una temperatura molt agradable, eh? Ho dèiem abans, 21, 22 graus, sí que és veritat que està pujant ja, vull dir, com a tot Catalunya tenim aquesta situació de calor molt forta encara avui, i aquí on sóc ara estic a 25 graus.
25 graus, bé, temperatura agradable, sí, clar, comparat amb tot el que hem tingut aquests últims dies.
M'he posat a l'ombra, Sergi, vull dir que estic bé, eh? Puc aguantar, no patiu.
A veure, Martí, recordem una mica el que hem comentat fa una hora i vint, per si la gent no ho tenia clar. Jo sí que recordo una que hem donat, que és la pista que donem sempre per començar, que és que tu estàs exactament a 60-65 quilòmetres, més o menys, en línia recta, des dels estudis centrals de RAC1, per tant, des de la plaça Francesc Macià de Barcelona. Però també has explicat alguna cosa més.
Sí, que sóc en un lloc molt recollit, que és molt acollidor, així de construccions antigues, amb escales, amb portalades, amb portes, tot així bastant autèntic, eh? Bastant bucòlic. De fet, el lloc on sóc és molt autèntic per l'entorn. Per l'entorn i sobretot per la gent i per tot. Vaja, que és un lloc autèntic de la zona on sóc, de Catalunya.
Tu tens alguna vinculació, Martí Oliveres, amb el lloc on t'amagues avui?
Sí, perquè m'ha caigut a prop de casa sempre. I aquí, clar, ara no recordarem d'on sóc, perquè si no potser ja ho trauran molt ràpid. Però sí,
però també
sí que...
és veritat que no ho has dit poques vegades, tampoc.
Exacte, jo crec que si la gent ens escolta, doncs algun cop se m'ha escapat, sí. i més de tres també. Sóc a un lloc que sí, que hi freqüentejo sovint. O sigui que m'hi deixo caure bastant. Se'n pot veure per aquest lloc de tant en tant.
D'acord. Clar, recordem que la primera connexió que vam fer, el primer concurs que vam fer la primera setmana de programa, vam parlar amb la Bàrbara Julve, que ella estava a Girona, perquè és la seva zona. Després vam fer l'Esteve Giral, que estava a Reus, demarcació de Tarragona, també la seva zona, corresponsal de RAC1 a Tarragona. També vam fer el Marc Segués, en aquest cas a Barcelona, al barri de Gràcia, i la setmana passada vam enviar el Jordi Balaguer, el productor del Món a RAC1, a un racó de Lleida, perquè ell és d'Agramunt, per tant, de les Terres de Lleida. És a dir, que el Martí, com dèiem, no l'hem fet moure's gaire lluny de casa seva. Aquí ho deixo. Llavors, Martí, un parell de pistes més ràpides perquè la gent s'ubiqui i anem fent la tertúlia i després et venim a buscar per més coses. Va, però un parell ara sí.
Sí, a veure, podem relacionar aquest lloc amb Roma.
D'acord, Roma, eh?
I també amb catedral.
Sí, per tant, entenc una catedral important. De Catalunya o imponent?
Sí. Serien aquestes dues pistes.
Val. I és a prop d'on ets tu, aquesta catedral tan important i imponent?
Sí. De fet, la tinc a escassos 100 metres i estic molt a prop.
D'acord. Doncs les dues pistes que ens ha donat ara el Martí, que són Roma i catedral. Et sembla si ho deixem aquí? Torno a connectar amb tu ara d'aquí uns minuts?
Sí, millor que sí, perquè si no potser ja ens envalentonarem massa, no?
Exacte. Va, vinga, fins ara, Martí.
Fins ara.
I del Martí Oliveres a la Laia Colomer. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Són les 10:24, si sou d'aquells que encara esteu de vacances, perquè recordo que és 25 d'agost i ja hi ha gent que ha tornat, i si no, hi ha gent que li queda poquet ja per anar tornant cap a la feina. Però si encara esteu de vacances o bé de cap de setmana i us acabeu de llevar ara o fa una estoneta, sapigueu que... que a les 12, d'aquí una hora i mitja amb el comptada, comença l'assemblea de la Federació Espanyola de Futbol, on Luis Rubiales oficialitzarà la seva dimissió.
Sí, serà la ciutat esportiva de les Roces. Abans de l'assemblea, ara 10:45, Rubiales es reunirà amb els presidents de les federacions territorials, tot plegat enmig del silenci dels grans clubs de futbol. De fet, avui molts no seran en aquesta assemblea, ho ha lamentat la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, a Ràdio Nacional d'Espanya.
El silencio es cómplice de las violencias. Yo ya sé que cuesta hablar, pero el silencio desprotege a las víctimas, las deja en soledad cuando las víctimas necesitan saber que no están solas y que tienen una sociedad y unas instituciones que las acompañan y, por tanto, es cómplice con la violencia.
Montero també considera la dimissió de Rubiales una victòria del feminisme.
En política, Fernández Vara assegura que cap diputat del PSOE votarà a favor de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo.
Això després que des dels populars s'hagi fet una crida als diputats socialistes insatisfets amb els acords del partit amb independentistes. Doncs bé, l'expresident extremeny del PSOE diu que no té ni cap ni peus. N'ha parlat també a Ràdio Nacional d'Espanya.
Lo que está buscando el PP o lo que está diciendo es que haya diputados tráfugas. Se está defendiendo el transfugismo, es decir, que gente que se ha presentado en una lista. Llegó el momento, vote una cosa diferente, ¿no? Ya está bien, hombre, ya que no jueguen con la buena voluntad de la gente.
I critica que el PP vulgui apropar-se ara Junts per intentar esgarrapar uns diputats, diu que les urnes no els van donar.
Per cert, Protecció Civil alerta per una fuita química a Granollers, això sí, ja controlada.
Ha passat a la indústria Velutex Floc, al polígon industrial de la capital del Vallès Oriental, quan ha explotat un dipòsit d'aigua oxigenada. Ha creat un núvol que ha quedat confinat a l'interior de la nau. Els bombers l'han diluït amb aigua, després han ventilat la zona fins que han comprovat que els nivells eren els correctes per poder reprendre l'activitat de l'empresa. En el moment de l'explosió del dipòsit s'han evacuat els treballadors sense que hi hagi cap ferit.
I ha mort el fundador i exdirector del Festival de Paralada, Luis López de la Madrid.
Ho ha confirmat el mateix festival en una piulada a Twitter. La Madrid va estar estretament lligat al festival durant més de 20 anys. En va ser el director des de la seva creació i fins al 2006 i després va dirigir l'Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica.
Gràcies, Laia.
Fins ara.
I us anuncio a aquesta hora que a partir de les 12 aquí a RAC1, programa especial per fer seguiment de l'Assemblea Extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol amb la dimissió de Luis Rubiales sobre la taula. Programa especial a partir de les 12 amb Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1, l'enviat especial de RAC1 a Les Roces, Damià López, i tota la redacció d'Esports RAC1. A partir de les 12, programa especial aquí a RAC1 per la dimissió de Luis Suárez. Mare de Déu! Amb lo bé que m'estava quedant. De Luis Rubiales, òbviament. Fet aquestes coses. A veure, avui al matí, que el llegíem a La Vanguardia, ens ha sorprès un tema que hem vist d'una recomanació, una petició, que han fet els experts de la Societat Europea de Cardiologia, per tant no ho fa qualsevol, ho fa una entitat de renom a Europa, que demana elevar l'edat mínima per poder comprar tabac als 22 anys. Uh-huh. Encara actualment és amb la majoria d'edat, als 18, doncs elevar-la als 22 anys, perquè asseguren que els fumadors que comencen abans dels 20 es tornen més addictes a la nicotina. Sí. Segons l'informe, les persones que comencen a fumar d'adolescents tenen un 30% menys de probabilitats de deixar-ho amb èxit. I segons recull La Vanguardia, els experts asseguren que la dependència al tabac és més alta com més aviat es comença a consumir. Per això consideren que si es dificulta l'accés al tabac fins que s'és més madur, moltes persones no fumarien. Mm. Moja.
Sí, jo crec que al final la clau d'aquest tema és que l'edat legal de consum no és l'edat amb la que realment una persona comença a consumir. Llavors, sí que és veritat que es pot legislar, i de fet s'ha demostrat que prohibint el fumar en certs llocs, com els interiors, etc., això genera un canvi social. Però en relació a les persones joves, jo crec que la clau està en entendre aquest tema des d'una visió més transversal. És a dir, no infantilitzar, és una paraula que tampoc m'agrada utilitzar perquè hi ha molts nens i nenes molt més astuts que els adults, però és intentar entendre a les persones joves des d'una visió també de persones responsables i que necessiten doncs aquesta atenció més cap a àmbits més socials, educatius i de conducta. Per tant, jo crec que un tema és, per exemple, les campanyes de sensibilització han quedat molt desfasades. La foto aquesta que ens trobem a la caixeta de tabac, jo crec que ha perdut efecte, i altres mesures que es puguin fer de forma transversal no arriben a aquest públic. Llavors jo crec que és important repensar també com es fa aquestes campanyes de sensibilització. I una altra, dividir o diferenciar molt bé l'inici en el que tu comences a fumar amb el moment en el que tu comences una conducta a mantenir el fet de fumar. És a dir, de passar d'aquell fet de fer-ho com a una cosa més social a una cosa més de conducta.
Jo crec que hi ha, en general, poca gent que comenci a fumar als 18 anys pel fet de poder-ne comprar legalment. La majoria de fumadors són 13, 14, 15, 16 anys sense poder-los poder comprar tabac legalment. Ferran Caballero.
Sí, jo crec que la gran qüestió aquí, o sigui, mèdicament, per dir-ho així, no tinc cap dubte que això sigui cert, és a dir, que realment sigui més difícil deixar de fumar quan has començat abans, perquè sembla ser un patró de la conducta humana, no? Que els hàbits adquirits en una edat més jove doncs, són els més difícils després de trencar. La qüestió aquí és que aquest tipus de recomanacions xoquen una mica amb les bases de la relació entre el ciutadà i l'Estat, per dir-ho així. És a dir, jo crec que pujar a l'edat de... No, sigui legal comprar tabac afecta no només el tabac en si mateix i el consum de tabac, sinó afecta realment a les relacions socials en el sentit aquest que deia, de la relació entre la funció que té l'Estat i els ciutadans. La funció que té l'Estat per nosaltres cada vegada és més protegir-nos de les nostres decisions. Els estats, per dir-ho així, troben que la seva feina és bàsicament tenir cura de nosaltres i tenir cura de la nostra salut, i ho veiem constantment amb propostes de regulació o amb regulacions que bàsicament, doncs, des de les begudes ensucrades fins a les drogues, per dir-ho així, i per tant fins al tabac, doncs on l'estat el que vol és que no ens equivoquem i que tinguem bona cura de nosaltres. Aquest paternalisme jo crec que és perillós en les democràcies, és a dir, crec que és un principi perillós en el sentit que allarga l'adolescència dels individus, els desresponsabilitza dels seus hàbits, dels seus consums, i a la vegada crec que hi ha una contradicció en el sentit que, encara que l'edat, per dir-ho així, la majoria d'edat i la majoria, o l'edat legal per consumir certs productes, certes drogues, l'alcohol, etcètera, etcètera, sempre és convencional, és a dir, sempre s'ha de triar, i és una decisió política, jo crec que hi ha d'haver una coherència entre les diferents edats, per dir-ho així, on es permet fer una cosa o es permet fer l'altra. L'edat, per exemple, de vot seguirà sent els 18, i fins i tot les propostes normalment acostumen a anar en la direcció de fer-la més jove, és a dir, que a partir dels 16, no?, sempre surten aquests temes de tant en tant que alguna associació demana que a partir dels 16 ja es pugui votar. I en canvi, el vot té un efecte molt important, sí, com a mínim simbòlicament, però té un efecte molt important en la vida dels altres. Jo crec que el principi que ens hauria de regir, per dir-ho així, com a societat lliure i com a societat democràtica d'adults, és que les decisions que un pren que afecten els altres necessitin de més maduresa que les que pren per un mateix. És a dir, que si no som prou madurs per fumar, si no són prou madurs per beure, si no són prou madurs, i aquest és un altre tema, per consumir cannabis, perquè aquí hi ha una hipocresia de fons, perquè el cannabis, en canvi, sí que s'està legalitzant a vegades per la porta del darrere, doncs no sé si són prou madurs com per decidir no, les qüestions que afecten també els altres en qüestió d'impostos, de seguretat pública, d'organització social. Jo crec que aquí cal una reflexió, per dir-ho així, més global sobre quan som prou madurs com per comportar-nos com adults en tots els àmbits de la nostra vida. Perquè aquest pas sí que és definitiu, és a dir, més enllà de la salut personal i les decisions que pren cadascú de com vol viure la seva vida, el que és molt clar és que a partir d'una edat ja som tots iguals adults responsables, i que fins a aquella edat som per dir-ho així, joves, que han de ser tractats amb paternalisme per la societat. Jo crec que aquí sí que mereixeria una mica bueno, jo crec que la reflexió està en aquesta direcció, no? És a dir, fem-ho coherent, és a dir...
Bueno, aviam, jo crec que és evident que els cardiòlegs han fet aquest posicionament dels 22 anys, crec, que em sembla... No em sorprèn gens. Clar, el que voldrien els cardiòlegs és prohibir el tabac, perquè és evident i està demostrat i no hi ha cap controvèrsia científica possible, és que el tabac és dolent i que la gent que fuma és una forma, diguem-ne, de matar-se, no? I és una forma de perjudicar la salut d'un mateix. Per tant, lògicament, els metges, en aquest cas doncs els cardiòlegs, el que voldrien és prohibir-lo per tots els factors de risc que té, en les malalties cardiorrespiratòries, amb els càncers de pulmó i amb moltes més altres. Però això trobaria davant doncs, una pressió molt forta de les empreses, dels sectors, de determinats lobbies, dels consumidors, i la prohibició és evident, i agafa una mica el fil del que deia el Ferran amb el tema del cannabis, que ens portaria a un mercat negre del tabac, perquè malauradament al nostre país cada cop es fuma menys, però encara hi ha molts països on es fuma molt. És a dir, una prohibició del tabac al nostre país també, però sobretot a determinats països, segur que donaria lloc a un mercat negre, no? Per tant, a partir d'aquí, em sembla raonable que el que s'intenti és seguir incidint en aquest intent de reduir l'hàbit, no? I d'endarrerir-lo el màxim possible, doncs, per evitar aquesta dependència, per evitar que la gent quedi enganxada, perquè una altra cosa que s'ha demostrat és que el tabac és addictiu. Uh-huh.
Clar, el tabac és addictiu, però també ho és l'alcohol, no? Que ho deia, sí, abans, ho deia abans en Ferran, no? De dir, ostres, m'estàs dient que no puc fumar fins als 22, però en canvi puc comprar-me una cervesa als 18. I ho deia el Sergi també abans, no? De que no se'n permeti fins als 18, als 22, l'edat que sigui, no significa que no ho fem abans. O sigui, totes les persones que fumen al meu voltant van començar a fumar, doncs, molt abans que estigués permès, o sigui, abans d'arribar en aquesta edat legal.
Jo vaig fumar dels 14 anys fins als 27.
Mira, doncs et vas enganxar just quan els cardiòlegs diuen que quasi,
sí,
quasi.
Sí, però vaig començar a fumar als 14 anys, poquet i tal, no? Però clar, fins als 27 que ho vaig deixar.
A més, clar, jo vaig, de fet, soc fumadora també, vaig començar cap als 21 o 22, o sigui, en aquesta edat jo faig cas als cardiòlegs, mira, no ho sabia, però...
Tu vas bé, vas bé.
Jo vaig bé, no? Ja no cal que ho deixi, segons els cardiòlegs, tot bé.
No, ara
no,
ja està.
Sí, ja ho tindríem. Però no, o sigui, al final... El meu és un cas al meu voltant que és bastant estrany, no? Però jo en general estic en contra de prohibir coses. Algunes sí que han d'estar prohibides, però em refereixo a nivell de consums. Sobretot quan parlem de consums potencialment addictius, la prohibició acostuma a ser una mala idea. Llavors, jo entenc el posicionament dels cardiòlegs, però hem d'entendre que hi ha dues dimensions diferents aquí, la ciència i la qüestió més social. No són màquines. Llavors, a una persona se li prohibeix una cosa i tendim a voler-la fer, perquè som així de tossuts. Llavors, sobretot en aquestes edats, i sort prohibint el tabac en unes edats en les que es comença, doncs, a sortir de l'ou, que comences a socialitzar, llavors si a sobre és una cosa que està prohibida, doncs tens més ganes de fer-la. I passa el mateix amb qualsevol tipus de drogues. És un debat que es podria ampliar en el consum del cannabis també, però en el consum d'altres drogues sintètiques, com podria ser, doncs, jo què sé, la cocaïna, per exemple, no? És un debat que hem de tenir. Si volem prohibir-la, la prohibició, doncs, ens ha portat a mercats negres, ens ha portat a tràfic, ens ha portat a molta violència en molts països, a màfies.
Amb el cannabis és un dels grans problemes de seguretat pública que tenim al nostre país. És a dir, la major manifestació de crim organitzat que hi ha a Catalunya està vinculada amb el consum il·legal. Amb el conreu de marihuana.
Correcte. Jo, en relació sobretot amb el públic més jove, crec que hi ha altres aspectes que també potser passen per alt, que és, per exemple, la cigarreta electrònica. La cigarreta electrònica, potser a nivell generacional, pot ser més propera, no es veu una cosa tan vintage com el cigarret tradicional, però sí que sembla que, com a pràctica, ajuda a normalitzar, doncs, el fet de que sigui electrònic, de que siguin aquests famosos vapejadors que s'han anat demostrant últimament que potser fins i tot són igual de perjudicials que la resta de tabacs. Llavors, jo crec que, sobretot per adreçar-se al públic més jove, hi ha aquest component també de deixar o de buscar estratègies menys boomers per poder connectar amb els seus interessos, per poder, doncs, veure el desenvolupar aquestes accions, no? Perquè...
Per cert, són les 10:38. Martí Oliveres.
Què tal?
Què ha passat?
Doncs que ja m'han caçat, tu, ja m'han trobat.
És que és increïble, no ho puc creure, és que... Després la gent es pensa que això està manipulat.
La gent és espavilada.
Clar, ens escolta molta gent i a més, clar... Ara, Martí, un moment, deixa'm-ho recordar. Clar, per si algú tenia algun dubte sobre... No ho trobo, perquè no tinc la llista de regals aquí, els anava a recordar, però
els
no me'n
recordo
quins són. Però clar, els incentius estaven molt bé. Era una tele,
una
de 40 i pico polzades, espectacular. La fregidora, que és el que ha mobilitzat realment la gent, sempre, i ara li preguntarem al Martí si la persona que l'ha trobat era per la fregidora. I després un àpat també per dues persones a Olot, cuina volcànica. Ara el repassem
com
exactament.
Com estava la setmana passada Miquel Bonet amb la fregidora d'aire, eh?
Sí, estava... que va dir,
fan mira, del perquè, tema, eh?
Va dir, perquè ja en tinc, si no hagués sortit d'aquí, sí, sí, m'anava sí, cap allà. A veure, Martí, qui t'ha trobat?
Doncs mireu, m'ha trobat una dona que es diu Carme Domper Calafat, mm-hmm, i que viu aquí on sóc.
La Carme, eh? La Carme ens pot escoltar ara, en sent, Martí?
La Carme ens pot escoltar, sí, un moment, eh, sisplau.
Sí, 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 feu les connexions que hagueu de fer. Mira, ara ho tinc... Mira, m'està entrant la Ruth. Sort de la Ruth que tinc, sort de la Ruth Caral. A veure, els premis d'avui, que són els que s'endurà la Carme, i ara parlarem amb la Carme, perquè jo vull saber, vull que ens expliqui com s'ho ha fet per trobar tan ràpid el Martí, i ara desvalarem on és el Martí Oliveres. Clar, la Carme s'endú una televisió ODL LED de 50 polzades, Full HD i tot de coses meravelloses que no entenc però que estan molt bé, una fregidora d'aire Cube Smart Aigostar amb connexió Wi-Fi que es pot controlar des del mòbil, la fregidora que sempre ha somiat Miquel Bonet, que, insistim, amb aquesta fregidora... Jo ho he dit al matí, però fora conyes, pots vendre el forn, pots vendre el microones, tu pots vendre tot perquè ja no et cal. Tu cuinarà tot la fregidora aquesta Air Cube Smart Aigostar. I a més, una entrada doble per l'espai Cràter d'Olot amb un àpat inclòs de cuina volcànica per dues persones. I això s'ho endú la Carme. Carme!
Te la passo?
Sí, passa-me-la, Martí, passa-me-la, Carme. Carme?
Hola, Sergi.
Hola, Carme. Primer de tot, enhorabona.
Moltes gràcies.
A veure, això ens ho has d'explicar bé. Com has trobat tan ràpid el Martí Oliveres amb la poca pista que hem donat?
Doncs mira, cada divendres juguem amb el meu fill, vale? Mm-hmm. I avui la veritat és que no tenia la ràdio perquè la meva filla marxava de colònies i tal i no estava esmorzant amb ella, mm-hmm, i però ell m'ha passat un WhatsApp i m'ha dit: és possible que avui estiguin a Vic perquè la distància de Barcelona,
sí,
aquests 60 quilòmetres, és possible. I aleshores, mm-hmm, ja m'he connectat a la ràdio, he acompanyat la meva filla a l'estació d'autobusos,
sí,
i m'han anat al súper. I quan estava entrant al súper amb el carro, i llavors ja he sentit catedral, no sé què, no sé quantos, les portes,
Roma.
He abandonat el carro i he vingut a la catedral.
O sigui, has deixat el carro allà tirat, eh? Segurament ara mateix en un passadís d'un supermercat de Vic hi ha un carro allà
amb mitja compra feta, que està allà aparcat en una cantonada, he sortit i he vingut i bueno, he mirat inclús quan heu dit 25 graus, he mirat, sí, la temperatura que feia Vic, 25,
i aleshores... Clar, amb això, si alguna cosa té el Martí Oliveres, si és que amb això segur que no falla, amb la temperatura.
I aleshores, com que vaig anar a veure el Xavi Bundó a la Fageda, també hi havia en Martí, primer he anat a la catedral, he vist que a la catedral no, i he anat tirant amunt, pensava que estaria a la Pietat, i l'he trobat aquí al Clot dels Romans, abans del rebre a la Pietat, una plaça molt bonica que tenim.
Sí.
I com que l'havia vist allà, doncs l'he conegut, perquè porta la bossa vermella de Ragú, però portava el logo al revés, o sigui que jo només veia una bossa vermella.
Ah.
Però sí que era ell.
Clar, això, mira, aquí el Martí ha dit, així segur que encara els hi costarà més trobar... Com es diu la plaça, Carme? Digues el punt exacte on es trobeu ara.
Plaça de Mont-rodon. I si algú ve aquí a Vic, hi ha un lloc que es diu el Clot dels Romans, que fan uns vermuts espectaculars.
I tant. Una cosa, Carme, clar, ara ho dèiem. A veure, hi ha una tele?
Sí?
Molt bona.
Mira, si et vaig a dir, jo venia per la fregidora.
Ah, clar que sí.
Clar que sí. No, és bonetista.
No en teníem cap dubte, Carme, que et mobilitzaves per la...
O sigui, no sabia ni què hi havia avui, perquè no ho he escoltat. I quan he arribat també li he preguntat, suposo que hi ha la fregidora. O sigui, però si em dones una tele...
Perquè si no marxava la Carme.
Si no deies mitja volta... M'és igual el mèrit d'haver-te trobat primera, a mi m'és igual. Jo venia per la fregidora, doneu-li algun altre, no?
No. Ho vull tot.
Així m'agrada. I una cosa, Carme, clar...
Mana?
Que ho has comentat al principi, que m'ha semblat molt curiós. Has estat jugant totes aquestes setmanes intentar endevinar el lloc on érem?
Sí, el que passava, clar, quan vèiem que eren, jo què sé, 100 i escaig quilòmetres, dèiem, doncs, a Vic ja no és.
Ja. Yeah.
I aleshores ja no... O sigui, us sentia igual. L'altre dia, per exemple, també estava comprant i vaig sentir el senyor de Lleida. O sigui que... Però clar, ja sabia que Vic no havia de córrer perquè a Vic no era.
I mira que, però mira que a Lleida hi havia fregidora, que depèn de com,
això,
allò, un cop de cotxe de Vic a Lleida,
les
45 hores que hi ha de Vic a Lleida, haguéssim valgut la pena. Doncs, escolta,
una miqueta lluny.
Exacte, però mira, avui doncs, mira, hem acabat a Vic, que per cert, Carme, ja que estàs, et convido formalment el divendres que ve.
Sí.
Estarem a l'Atlàntida de Vic. Perquè fem programa especial de presentació de la temporada regular, que recordem que comença a partir del 4 de setembre, de dilluns, amb el Basté al capdavant, i farem la presentació amb tots els editors. Hi haurà
intentaré anar-hi.
Hi haurà tots, i, però això sí, Carme, has de ser igual de ràpida que avui.
El primer que arriba, el primer que seu,
exacte. Vale. Carme, escolta, enhorabona i res, gaudir de la fregidora i la tele també, i aquesta entrada doble per l'espai Cràter d'Olot amb un àpat inclòs de cuina volcànica per dues persones, que jo entenc que hi hauries d'anar amb el teu fill si és el que t'ha
alertat
del tema. Exacte.
Sí.
Carme, enhorabona.
Ha sigut un plaer escoltar-te tot l'estiu.
Ai, moltes gràcies, Carme. Gràcies.
M'agrada molt.
Gràcies. Em passes al Martí? Sí. Que així m'acomiada bé, també. Bueno, Martí.
Sergi i companyia.
Escolta.
M'han trobat i, escolta, ha vingut molt just perquè m'ha trobat la Carme i després han aparegut, però com formigues tots, eh? Vull dir que jo crec que ha sortit tota la ciutat de Vic o tota la comarca, eh? Vull dir que sent, de cop tothom ha sortit, però buf,
tota brutal. Gent desesperada buscant de una fregidora d'aire. On és?
Vull dir que enhorabona a tothom, perquè déu-n'hi-do, eh? No era massa fàcil tampoc, jo crec, i han estat molt ràpids tots. Jo encara m'hagués estat una estona aquí tranquil, però escolta, s'ha acabat ràpid això, eh?
Escolta, sí. Feu-vos una foto, Martí, amb la Carme, i si hi ha més oients, doncs també, amb tots els que estiguin per aquí, feu-vos una foto que la compartirem.
Ara ens farem una foto tots aquí a la plaça, al Cot dels Romans.
Va, Martí, moltes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada. Adéu.
Doncs passa un minut de 3:15.
M'agrada això del senyor de Lleida.
El senyor de Lleida. Jordi Balaguer, que té 15 anys, realment. Però és,
tu mires la foto i dius el senyor de Lleida.
No pot fumar encara.
Exacte.
Vaja, però ja és l'últim, ja està. Ja sé, o en fareu més?
No, la setmana que ve no en farem, perquè la setmana que ve serà
ja,
100% la presentació amb tots els editors i editores titulars a l'Atlàntida de Vic, que és un lloc meravellós. I, bueno, sí que vam pensar de dir, escolta, si estarem a Vic la setmana que ve... Doncs escolta, anem allà a Vic, perquè a més no sabíem a qui enviar, i com que el Martí és de per allà, vam dir, va, Martí, a més com que aquesta setmana ens ha abandonat, que ha estat amb nosaltres tot l'estiu, però aquesta setmana, com que ja ha tornat la Mònica Usart, no ens hem enviat el Martí a la tarda, i hem dit, va, com que no tens res a fer al matí.
Vaja, podria estar dormint tranquil·líssimament.
Exacte, doncs mira, escolta, la ràdio té aquestes coses. No sé ni de què parlàvem ja.
De no fumar.
No sé si algú volíeu dir alguna cosa més sobre el tema, si no canviem de tema, eh?
No.
Canviem de tema, sí, serà que no tenim cosa.
Tema, doncs va, mira... Un dels objectius d'aquest estiu, o un dels propòsits, si més no, era parlar poc de política.
Mira.
I és cert que, clar, ens ho han posat molt difícil per parlar poc de política, i una màxima d'aquest programa és que quan s'ha de parlar de política, es parla de política, només faltaria. Però si no cal parlar de política, doncs no cal parlar de política. I tot i l'estiu polític que està sent... Crec que hem parlat relativament poc de
però
política.
Però tot és política, Sergi.
Tot és...
El Rubiales...
Sí, la cosa aquesta, tot és política.
No, vull dir, la dimissió del Rubiales és política. Mm. Al final, gestiona políticament, gestiona de forma política. La decisió sobre si s'ha de prohibir, hem de ser una societat més prohibicionista, o més intervencionista, o més liberal, no?, amb el tema del tabac, doncs és evident que també és política.
També s'ha de dir que ens han posat unes eleccions al mes de juliol.
Vull dir, més enllà del que passa als partits, i de tot això de la investidura, i del Feijó buscant vots sota les pedres, és política.
Bueno, però hem deixat la política institucional fins a 3:15, cosa que no està malament, també.
La política dels partits.
Exacte.
A veure, abans de parlar pròpiament de política, ara que com que tu deies que lo del Rubiales és també política, cosa que estic completament d'acord, deixa'm anar un moment cap a Madrid. Allà hi tenim el Damià López, enviat especial de RAC1, avui a Les Roces per seguir aquesta assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol amb la dimissió de Luis Rubiales, que no Suárez, com he dit abans, sobre la taula. Damià, bon dia.
Hola, Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bé, tu què? Com estàs?
Doncs bé, mira, ara de camí a Les Roces per explicar aquesta assemblea extraordinària que començarà a les 12, però ja podem explicar algunes coses. Per exemple, que a les 10 i 20 minuts ha arribat Luis Rubiales
ja
a la seu de la Ciutat del Futbol perquè...
perquè
anem perdent. És que us diré una cosa. Clar, el Damià, fem aquestes coses que això només es fa aquí a RAC1, perquè qualsevol altra ràdio busca un lloc amb bona connexió per fer-ho. Nosaltres hem dit, connectem amb el Damià, que ja hi és, però és el taxi encara, el Damià. Vaja, però sí, dit, connectem ja de camí a la Rosa, que és més estupendo, que va de camí cap allà, doncs pot passar
dir,
cada cop...
M'ho havies de dir, has trencat la màgia de la ràdio.
Que cada cop estigui doncs, en un lloc que no té cobertura. Damià, et tinc per aquí.
Està
encara
passant
no?
Per un túnel.
No. El Damià no el tinc per aquí, però escolta, ara el recuperarem, i anirem cap allà. El Damià que ens explicava que Luis Rubiales ha arribat doncs, fa cosa de mitja hora amb el Contada, potser una miqueta menys, a les Rozas, com a gran protagonista d'aquesta assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol. Una assemblea que comença a les 12 del migdia i que seguirem amb un programa especial aquí a RAC1, a partir de les 12 clavades, després del butlletí informatiu, amb Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1, al capdavant, el Damià amb bona cobertura i ha posat a lloc des de Madrid, i tota la redacció d'esports de RAC1. A veure, anava a treure el tema i ara veiem si recuperem el Dani, però ja que estem, ho poso sobre la taula perquè tinc ganes d'escoltar a veure què en penseu. Ahir, la gran novetat que ens va arribar, també cap a mitja tarda, sobre el tema investidura, sí, és aquesta confirmació ja de forma oficial de la cessió de certs escons, sí, per part del PSOE i Sumar a Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, doncs perquè Esquerra i Junts puguin tenir un grup parlamentari propi al Congrés dels Diputats. I això, Ferran, sí, Casas, ha generat cert debat o certa oposició des d'alguns sectors de l'independentisme.
Sí, bueno, perquè hi ha a vegades gent que viu apegada a una certa retòrica o a creure's les piulades i els pronunciaments de segons qui, i això doncs xoca amb, bueno, amb la política diària dels acords i amb el cas de Junts per Catalunya, no? Perquè jo crec que això ve d'aquests entorns, no dels entorns d'Esquerra Republicana, que ja fa 4 o 5 anys que està amb una estratègia d'acords, doncs genera unes certes contradiccions, diguem-ne que hi ha alguna gent a la que li grinyola una mica, però és evident que Junts per Catalunya va decidir, a la vista dels resultats del 23 de juliol, doncs intentar-ho i mirar d'arribar a acords amb el PSOE i mirar d'utilitzar els seus vots, perquè és evident, té 7 vots, igual que Esquerra Republicana, i una repetició d'eleccions difícilment, o és impossible que els deixi en una situació millor que l'actual. És a dir, no poden guanyar escons, poden quedar per davant d'Esquerra Republicana, és igual, però això pot acabar sent irrellevant si els seus vots no serveixen per res. I ara els seus vots serveixen per molt, perquè aquí ho hem explicat diverses vegades. Al final, Pedro Sánchez, si vol ser president, només ho pot ser amb Esquerra Republicana, amb Junts per Catalunya, amb el PNB i amb Bildu. I a més, ho ha de ser durant 4 anys. No té opció de geometria variable. No pot mirar als regionalistes càntabres, a Teruel Existe i a Ciutadans, com feia la passada legislatura, per pactar unes coses amb Esquerra i amb Bildu i unes altres amb aquests partits més centristes i escapolir-se'n. Per tant, una situació millor que aquesta no hi serà. Això és evident, hi ha alguna gent a la que no li agrada, no?, que és partidària doncs de dir, s'ha de bloquejar les institucions, però bé, és evident que, per exemple, la mesa del Congrés no es bloqueja. Si Junts per Catalunya no hagués votat a Francina Armengol, doncs la presidenta del Congrés hauria estat Cuca Gamarra. I ara què ha passat? Doncs ara ha passat una cosa que els partits, Junts per Catalunya i Esquerra, no van voler explicar la setmana passada, però que formava part dels acords de la setmana passada, que és que a canvi de donar el control de la mesa del Congrés al PSOE i a Sumar, que tenen majoria, tenen 5 dels 9 membres de la mesa, ells s'asseguraven tenir grup parlamentari, malgrat que amb una aplicació estricta del reglament, amb el reglament a la mà, no tindrien dret a tenir-lo perquè no arriben al 15% dels vots. I això formava part dels acords, que jo et facilito la presidència i el control de la mesa del Congrés, tu em facilites grups parlamentaris. A més, això té una lògica, és dir, si la legislatura ha d'arrencar, ha de funcionar i s'ha d'investir Pedro Sánchez, però aquesta lògica no existirà si no hi ha legislatura i anem a una repetició d'eleccions, doncs seran uns grups parlamentaris molt efímers. Però si finalment hi ha acord entre els partits independentistes i el PSOE, té sentit que la mesa del Congrés estigui controlada pels partits del govern, per tant, i d'aquesta forma es pugui facilitar la vida parlamentària i no sigui un camp de mines al Congrés dels Diputats per la majoria governamental si la mesa estigués controlada per Partit Popular, i té sentit que els socis del govern tinguin veu i tinguin grup parlamentari que, és veritat, dona recursos econòmics, evidentment dona recursos econòmics en el mailing i en les subvencions, però sobretot dona recursos polítics, perquè tenir grup parlamentari et dona presència a totes les comissions, et permet preguntar a totes les sessions de control, dona una quota d'iniciativa legislativa més important i et dona molta més presència als debats.
Jo crec que la sessió dels diputats és una pràctica legítima, de fet, depèn molt de la interpretació, és habitual, sí, crec que, bueno, de la trajectòria política hi ha doncs, exemples, ja n'hi ha molts, però crec que de cara a l'electorat potser hi ha qui li costa entendre-ho. De fet, a mi personalment em costa entendre que tu hagis de cedir els teus vots a un altre partit perquè pugui tenir aquest grup i al final no és una negociació estrictament que beneficiï a l'electorat de forma directa. És una negociació que en aquest cas beneficia els partits, no? Perquè com deia en Ferran ara, a part de tot el tema més econòmic, hi ha també la possibilitat de tenir més temps en els plens, de tenir més recursos. Per tant, al final és una forma part de la negociació, però també crec i entenc que genera aquesta controvèrsia. Hi ha una curiositat també, i és que Sumar, en la configuració d'aquest grup, en aquest cas s'ha hagut d'entendre amb molts més partits i crec que, de fet, ha passat d'anomenar-se el grup confederal a passar-se al grup plurinacional, no? Que, llavors, aquí també serà interessant veure com avança i quin és el paper de Sumar en aquest grup, que tot i el fet d'haver configurat aquest grup, sí que és veritat que prèviament a llançar la plataforma Sumar ja van intentar, doncs, lligar que no passés que hi haguessin escissions a l'hora de configurar aquests diferents grups. Llavors, jo crec que és legítim, però de cara a l'electorat és difícil d'entendre. Al final és un benefici de partit.
Bueno, jo crec que depèn de quina electorat estiguis parlant, però ara jo estava pensant en l'electorat català, el de Junts o el d'Esquerra concretament, no? Que començàvem parlant, Ferran ho deia, no? De que hi havia hagut alguns petits problemes, no? Que hi havia gent que no veia bé, que entenia aquest acceptar els diputats i tenir grup propi com una espècie de, bueno, un xantatge o una pressió a l'hora de donar els vots a la investidura de Pedro Sánchez. Jo, de fet, haig de dir que si ho mirem des d'un punt de vista més pragmàtic, a mi em sembla que tot té molta lògica, no? Que és el que deia en Ferran, no? Tot té molt sentit. I des del moment en què et presentes a unes eleccions generals, has de voler jugar al partit, i has de voler jugar al partit amb totes les possibilitats que tinguis, i si tens grup propi, doncs tindràs molts més minuts de pilota, això està clar, no? I dir que no a la possibilitat de tenir un grup propi sent que t'has presentat en aquestes eleccions, doncs per mi seria una cosa que no té sentit. S'ha de veure, no? S'ha de veure què faran després amb aquests vots, perquè és veritat que aquesta sessió de diputats anava lligada a la votació de la setmana passada, de la mesa del Congrés. En principi estaria deslligat de la votació a la investidura del proper 26 de setembre, cosa que ningú no es creu que sigui així, no? Tot està molt relacionat, però s'ha de veure, o sigui, no es podria descartar,
sí,
que Junts de
Pepe
Volta digués que no.
Pel PSOE i Sumar, en el
correcte,
sentit que
sí, sí,
ells
sí, sí,
faciliten aquests dos partits que tinguin grup parlamentari, però aquest grup parlamentari tindrà el recorregut que tingui la legislatura.
Correcte, exacte.
És a dir, si no s'investeix Pedro Sánchez i es va amb unes eleccions anticipades, doncs aquests grups parlamentaris tindran molt poc recorregut, per més que ara, doncs, hi hagi hagut algunes veus que s'han escandalitzat molt del que ha passat, altres ho han normalitzat, perquè altres que havien estat molt crítics cada cop que Esquerra Republicana feia pactes, doncs ara ho troben bé, ho troben normal, ho consideren una jugada mestra, perquè moltes vegades ja ho sabem que en política sovint no és important el què, sinó és important el qui ho fa.
Sí, però hi ha hagut tantes jugades mestres que al final la gent s'ha desvirtuat i pervertit absolutament.
Ferran Caballero.
Sí, que amb això de les jugades mestres el que compta crec que és el que vulgui ser Junts de gran, no? És a dir, era la gran incògnita, realment. O sigui, és veritat que tots els incentius són per comportar-se com s'està comportant, però que la gran aposta de Junts podia ser precisament trencar amb la dinàmica de pactes amb l'Estat espanyol, amb el PSOE, etcètera, etcètera. Jo crec que el PSOE pot estar tranquil perquè pot estar relativament satisfet, perquè és veritat que la investidura de Pedro Sánchez sembla més propera ara que fa unes setmanes, perquè en tots aquests pactes que hem vist junts, sembla que es va acostant cap a la institucionalitat, per dir-ho així, però que la idea de trencar aquesta dinàmica tenia sentit, i crec que hi ha gent dins de Junts que deu estar preocupada i que deu estar enfadada perquè aquest pactisme, per dir-ho així, apropa la dinàmica de Junts a Esquerra Republicana, i això li pot costar als seus votants electoralment a Catalunya, que en principi és el lloc on entenc que es volia fer la jugada, no? És a dir, boicotejar una legislatura espanyola, per entendre'ns, per ser els autèntics resistents a l'independentisme a Catalunya i recuperar la Generalitat.